més, que no ens acontentem amb els llibres i documents, sinó que volem participar en aquesta recerca d'informació. I per això procedim a parlar cara a cara amb els autors del passat i veure la mirada joiosa d'estar satisfets amb el que els va tocar viure, amb el que van fer i, sobretot, dels resultats que varen obtenir. Sense la seva presència no s'haguessin escrit infinitats de pàgines de la nostra història, però encara que el nostre món tingui milions d'anys d'existència, és aquest segle el més capdavanter, en el que s'ha aconseguit un canvi més gran i, gràcies a això, a punt d'entrar ja en el nou mil·lenni, al girar la vista enrere podem somriure i agrair de tot cor a les persones més grans per haver sacrificat les seves vides a canvi de la prosperitat, la modernització. I és que seria tan difícil agrair suficientment la seva tasca que ens conformem a escoltar una entrevista molt profitosa, educativa i única en cada persona. I per això, de nou, complim la cita en la que volem saber cada vegada més fets de la història del nostre poble, de les veritats viscudes dia a dia, de les persones més grans. I per aquest motiu tenim una fabulosa convidada, que de segur ens explicarà amb tota franquesa alguns dels aspectes més significatius de la seva vida. La nostra convidada d'avui és la senyora Laura Juncadella i Mayol, més coneguda per la Laura de Cal Gravat. I de quina manera més bonica de començar aquest programa, tal com érem, que escoltant la bonica melodia que porta per títol tal com ho éramos. I després d'haver tingut l'oportunitat de donar una inquietant mirada en el passat, tot escoltant aquesta bonica melodia, ens introduïm en la fase de l'entrevista. Bon dia, Laura.
Bon dia.
Primer de tot, ens agradaria aprofundir en el tema de l'ofici de brodadora professional, perquè la senyora Laura va dedicar-s'hi durant molt de temps i seria la persona més indicada per parlar-nos d'aquest ofici. Com va començar a treballar com a brodadora?
Devia ser de 13 als 14 anys. Quan vaig anar a la fàbrica, llavors a les tardes les tenia lliures i ho aprofitava per fer labors i entrenar-me a brodar. Després d'algun temps, les labors que feia pues van començar a parlar de mi, vaig anar adquirint més feina. Primer vaig començar amb mocadors, amb punta, llavors ja vaig començar a agafar dotzenes de mocadors, anotant-hi les inicials, llavors hi ha tovalloles, jocs de taula, i a l'últim vaig acabar ja per fer jocs de llit. I des de llavors pues ja sempre més vaig anar brodant. Ara, això sí, la fàbrica no la vaig deixar mai. Allò ho tenia per entreteniment, perquè era molt el que a mi m'agradava. Llavors vaig anar amb una senyora que es deia Claustre, que era d'una joieria, i ella agafava molta feina i no la podia aconseguir. I llavors també me'n donava ella, a més de la que agafava jo, però o sigui que quasi bé sempre estava ocupada. I a l'escola no hi vaig poder anar gaire, perquè ja li he dit, de l'edat de 13 anys, que ja m'han posat a treballar. I el que feia era això, brodar, fer punta, i llavors pues ja m'hi vaig dedicar més de ple ple. Si alguna cosa em veia pertorbada, jo anava amb aquella senyora i ella m'aconsellava i em donava feina, la més que ella creia que jo podia fer-la quedar bé i la que ella considerava més de compromís, pues ella, esclar, era ja una professora i ho feia ella. Però sí que recordo molt bon record, que em va ajudar molt. Primera, que m'agradava, i segona, que parava molt atenció amb els consells que ell em donava, que molt em van servir.
I ens podria explicar una miqueta en què consistia aquest ofici?
Veurà, jo primer vaig començar a embrodar amb un tambor que era de fusta, com tothom, i això era brodar a mà. Llavors, esclar, em causava molta estona fer una prenda, i aquesta senyora em va dir: per què no brodes a màquina, que et sortirà més a compte? Perquè aquí mates moltes hores. No és pas que no et surti bé, perquè m'agrada la teva manera de fer, però em fas pena perquè has de fixar molt la vista, i en canvi amb la màquina, doncs no, te'n sortiries millor i guanyaries més cèntims. I jo llavors estava una mica malament de cèntims, i aquesta senyora em va dir: mira, jo te la deixaré pagar de mica en mica, i veuràs com després em donaràs les gràcies, perquè veuràs que amb més poc temps doncs faran més feina. I així vaig fer-ho. Vaig comprar-me la màquina, i llavors els que em demanaven a mà, feia mà, i els que em demanaven a màquina, a màquina. I d'aquesta manera doncs va durar potser, que li diré jo, uns 20 anys, dels 14 es pot dir fins als 20. Llavors jo, molt jovenet, em vaig casar i vaig anar a viure a pagès, i això ja vaig deixar-ho. I mai més.
Sí, i mentre brodaven, oi que cantaven boniques cançons?
Ah, sí, això sí. Molt, amb les amigues i... Sí, sí, les cançons que llavors hi havia actuals, les aprenia totes perquè, la veritat, també m'agradaven.
Sí, sí, també en sap.
Home, sapiguer-ne... Sí, potser sí que en algunes ocasions havia cantat una mica més bé, però ara ja m'he fet molt gran i la veritat no canto com abans.
No, però... I a vostè li agradava la seva feina?
Sí, molt, molt, molt.
Per què?
M'hi dedicava a ple, ple, sí.
Sí. I llavors quantes hores diàries passava brodant?
Mira, depèn. Hi havia vegades que també me'n cansava i també deixava la feina, perquè a la fàbrica havies d'acudir les hores i plegar les hores, però a casa tu feies més com volies. Sí.
I abans a mi m'ha explicat una cosa d'un mossèn...
Ah, sí. Sí. Una vegada estava brodant a casa de la meva germana i la que era... una meva cosina va parlar amb mossèn Anton Malats, que era molt popular a Súria. I aquest senyor, pues, quan batejava un nen o bé una nena, li agradava molt posar el seu nom. Si eren els nens, els hi posava Antoni. I si era nena, Antònia. I van parlar amb la meva cosina de mi, per cert, i va dir: mira, si vol parlar-hi, és a casa de la iaia, vingui. I va venir i em va trobar que jo estava brodant. I em va dir: vols que t'aconselli? Perquè veig que algunes coses vas confuses, no combines massa bé el color. Jo em vaig quedar de moment sufocada, perquè vaig pensar: a què ve un senyor rector o un mossèn que et parli dels colors? I jo vaig dir: sí, sí, perquè no, i tant, molt agraïda. I llavors em va ensenyar una mica de combinar els colors. I llavors, la veritat, li vaig donar les gràcies, perquè és com va dir ell, anava una mica confusa en practicar de combinar l'un color i l'altre. I llavors ell, jo li vaig dir amb la meva cosina: a què ve aquest senyor que es fiqui amb els colors? Diu: és que quan feien comèdia era el que pintava els decorats. Diu: amb els colors, clar que hi entén. I la veritat, des dels consells que em va donar, va canviar totalment la meva feina.
I la, la seva vida, segurament.
I la meva vida, sí.
Sí, sí. Bueno, doncs després d'haver aprofundit una miqueta en aquest tema, el treball de brodadora professional, escoltarem una bonica melodia que no cal ni fer-ne presentació. Laura, sabem que vostè en sap molt de recitar i de cantar, i per aquest motiu ens agradaria molt si ens pogués cantar-nos una bonica cançó. Si li sembla bé, amb quina cançó ens deleitarà, d'aquelles que cantava quan brodava?
Pues les amigues quasi bé generalment sempre em demanaven que cantés la Daga Albacenya.
I ens la podria cantar una miqueta?
Oi, per què no?
Doncs vinga.
Vale. Te quiero, me decía el embustero, te juro que mi amor es noble y puro. Mi vida, cuando acabe de estudiar, yo te juro por mi madre que nos vamos a casar. Tan buena fe lo decía, con buena fe lo juraba. Y así pasaron los días, sin pensar que me engañaba. Por fin terminó en la carrera y arreglar fue los papeles en la aldea que nació. Al marchar me dijo espera, y esperando que volviera, pero ya no regresó. Aquel hombre fue un ingrato, quien de mi amor se reía. Me prometí matrimonio, como en las demás hacía. Y así pasaron los días, y así pasaron meses y años. Nunca tuve una alegría, solamente desengaños. Pero un día, como mi corazón de amor por él latía, vi un hombre que se acercó ante mí. Yo lo miré a cara a cara, y al mirarlo a cara a cara, yo no sé lo que sentí. Ofendida en mi amor propio, quise vengar mi deseo. Cogí una daga albaceña, se la sepulté en el pecho. Herido y agonizante, lo cogí entre mis brazos, lo besé llena de amor. Y su cuerpo casi frío me miró fijamente y me dijo: tú has sido mi único amor.
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, Laura. Em sap molt de cantar.
Carreta, Laura, aquesta és que ens ho vist. No,
i després d'haver escoltat aquest tema tan bonic, aquest tema amorós, la Daga Albacetenya, cantada per la Laura, tenim des del programa, tal com érem, preparat un vals que de segur que li agradarà molt.
Ai, Maria, si veiessis sempre amb mi, Maria, ai Maria, si veiessis sempre amb mi. Seria. Ai Maria, ai Maria, si veiessis sempre amb mi. Ai Maria, ai Maria, si veiessis sempre amb mi.
Com que la Laura en sap tant de cantar com de recitar versos, ara ens deleitarà amb una bonica poesia, el primer petó. Ens la podria recitar?
Sí, per què no? T'estimo, em va dir un dia, i tan gran va ser la meva emoció que vaig sentir que dins del meu cor un gran amor per ell sentia. Voldria que m'estimessis igualment com t'estimo jo a tu. Sí, t'estimo, però molt més que ningú, i així voldria que tu a mi fessis. Recordo que quan érem a ballar em mirava amb uns ulls d'enamorat i jo també feliçment el contemplava i un dia li vaig dir, també sempre t'he estimat, embriagat amb aquell amor tan pur, tan bonic, que en els dos ens unia, ell amb els seus braços el meu cos estrenyia i des del cel Déu ens beneïa i ens vam donar el primer petó.
Molt bonica aquesta poesia. Doncs després d'haver-nos mostrat el seu enorme talent, també recitant aquest vers amorós, escoltarem des de Tal com érem una cançó que tenim preparada, que de segur li agradarà molt, però molt.
Vives vivir quiero y me hagas la vida agradable. Si decides vivirla conmigo, tengo muchas cosas, mi amor, para darte. Si por mi camino tú quieres venir, y un montón de sueños para ilusionarte. Todo lo bueno que hay dentro de mí, solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable. Si decides vivirla conmigo, solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable. Si decides vivirla conmigo.
I ara posarem un nou tema sobre la taula, la matança del porc, de la que la nostra convidada ens pot fer una bona relació de fets i anècdotes. Laura, ens podria explicar una mica els preparatius que es duien a terme abans de la matança?
Pues sí, i el que vaig viure pues era de quan sortia el porc de la cort, hi havia quatre senyors que l'acompanyaven amb un banc. Qui el tenia de fusta, qui era de ferro, i l'aposentaven a dalt del banc. Llavors cridaven a la mocadera, la mestressa de la casa, i amb una palancana gran, pues, el matador pues, li enforjava el gabinet aquí a la gola,
sí,
i donava la sang. I la mocadera pues, la parava. Quan havia acabat de sangrar, llavors la mocadera portava la sang a dalt, perquè això generalment sempre es feia en un pati, a fora, als afores, perquè es feia molt fum. Llavors, mentre la mocadera era a dalt, els senyors feien un gran foc d'argelagues.
Sí.
Llavors, aquests quatre senyors mateix agafaven una pota l'un, una pota l'altre, i el passaven a sucarrima, que deien. Quan el tenien sucarrimat, el tornaven a aposentar dalt del banc.
Sí.
Cada un tenia un corter a pelar. I el matador pues, només es cuidava de la careta del porc. Ell sí, feia orelles, sí, sí, morro i tot. Bé, la careta sol. Llavors, quan ja el tenien ja ben peladet, que era maco, llavors les tenien amb una borrassa gran, o sigui, un drap que ho posava de saca, que ho tenia d'abrí, l'aposentaven al porc així de panxa a terra. Llavors, el matador obria de cap a cap de l'esquena.
Sí.
El separava i llavors amb una destral separava la carn de l'espinada. Quan ho tenia a fer, llavors treia les penques de cansalada i deien amb la mestressa de la casa la cansalada que desitjava per passar la temporada, perquè llavors les cases de pageses se servien del que collien, no hi anaven a les carnisseries. Llavors era la mestressa que decidia la cansalada que volia. I el de més, pues, ja ho portaven a dalt, ho salaven, perquè en dies així era com una festa major, s'hi reunia tots els familiars. La salaven i ja la penjaven a dalt al sostre. I llavors, durant l'any, doncs, ho anaven subministrant com ells volien. Seguidament, llavors, el porc ja distribuïen a trossos. També donaven al pare la mestressa si volia pernils o volia fer tot botifarres. Si ella deia que no, que desitjava més perquè era més repartit. Doncs pues, fer botifarres, llavors treien, passaven a treure totes les cones, o sigui, la pell.
Sí.
Ho separaven. Llavors, la carn més magra, que no hi hagués gens de greix, la posentaven també amb una palancana gran que ja tenien espressa, allò era per les llangonisses, i en feien quatre parts. Una per les llangonisses, una altra per la botifarra bona, la crua que diem, i llavors l'altra, que també acostumaven fer la de sang, però la de sang era variada, amb budell gros i amb botifarres petites. Llavors hi havia l'altre, que també hi posaven carn bona, arròs, ous i una mica, no gaire, de sang.
Sí.
Allò era una altra palancana a part. Bueno, llavors la mocadera anava per limpiar els budells, la budellada. Hi havia, qui era hàbil, d'un budell en feia dos. L'un en deien el budell del greixet, que ara no es costuma, ja fa molts anys, a no veure'n enlloc. I l'altra, com que era més resistenta, pues, o sigui que de 4 metres en feien 8.
Això mateix, sí.
Ho doblaven. L'altra també posava la mateixa quantitat, però ja eren de les unes a les altres, tenien un aspecte molt diferent. Les del Greixet eren precioses, perquè es veien lluentes, maques, via la carn que transparentava. I l'altre no, no tant, però bueno, donava un aspecte tant una classe com l'altra. Llavors les del Perol, pues, quan la mocadera feia les botifarres, tenien dues classes d'embut. L'embut gros, que embutien la carn de, dels budells més amples, que diguéssim. Sí. Doncs primer omplien els budells amples i el que quedava llavors en feien les botifarres bones i les senzilles. O sigui que tenien, quan ho havien elaborat, tenien tres recipients, l'una de botifarra amb ous que deien, l'altra de sang i l'altra de carn crua. I la de la llangonissa, doncs aquella anava separada, la posaven dintre d'una bossa i la penjaven. I a sota hi posaven un plat. Quan era ben escorreguda era l'última cosa que feien. Llavors feien les llangonisses. I l'aigua que queia, doncs també la tiraven al Perol, perquè allà no s'esperdiciava res.
S'aprofitava tot.
Exacte. L'home que s'ocupava, o dona, del Perol, ella procurava, ja com que ja és de cada any que ja ho saben, doncs amb una agulla de fer mitja punxien les botifarres. Si, per exemple, la botifarra sortia una mica confós el suc, deien, falta una mica. Què sortia ben blanc? Aquesta ja la podem treure. Llavors els posaven a damunt d'una taula. Llavors la lligaven. I era lligada pels dos caps. I seguidament, doncs llavors, quan es havia fet totes les botifarres que diguéssim petites de menjar i això, doncs llavors feien les llangonisses. Les llangonisses era diferent l'amanida. Hi posaven sal, pebre i sal nitre. I on li vaig preguntar, i per què això? Diu, perquè queda el tall més vermell i maco. I com de fet, donava bo veure-ho, perquè era estupenda aquella llangonissa. Llavors les penjaven també, i les botifarres tenien molt per costum, segons quines cases, anaven a collir bros d'alzina. I les botifarres, quan les treien del Perol, i hasta les crues, ho estenien tot allà damunt de les alzines, perquè, bueno, dels brots d'alzina,
sí,
perquè es quedessin eixutes.
I regessin una miqueta.
Sí, i l'endemà ja les penjaven. Allà algun mes ells creien inconvenient, n'hi havia que ho posaven amb unes canyes, d'altres que ja ho penjaven amb claus, i d'aquella manera, pues, mira, es conservaven. La carn crua, generalment, quan les que diem la botifarra crua, pues, les posaven també separades, de les que volien fer el confitat. Una part la deixaven i l'altra feien el confitat junt amb el domillo, botifarra, i llavors també em sembla que hi posaven botifarra bona. Confitar botifarra bona, el domillo, i no sé si hi posaven res més. Bueno, allò anava separat per les segues, allò no es podia tocar, allò era pels segadors.
Sí, sí.
I la de més, pues, en disfrutaven tots. I generalment acostumaven, així en dies de durant la setmana, doncs feien l'escudella amb una moradeta de sagí, un os d'esquena, que es posaven els ossos allà en una caixa, els ous d'esquena ben talladets, llavors la cua, llavors hi posaven els peus, i allò era tot per fer caldo durant l'any. Posaven una mica de sagí, un os d'esquena, un tall de cansalada. Hi havia vegades, si hi havia gent que veien que hi havia poc tall, doncs hi tiraven un peu de porc. I quan sortia ja de l'olla, que per tirar ja la pasta, que ja l'escudella era feta, perquè la deixaven bullir mig de matí. Llavors la mestressa ho subministrava, l'un un tall de cansalada, generalment tocàvem tots.
Sí.
I l'altre, les d'esquena, que tots el ballaven, perquè només n'hi havia un, i l'un dia tocava l'un, l'altre dia tocava l'altre. Així seguidament ho repartia la mestressa de la casa, i per ell estava tot bé. I què vols que et digui més? I jo va, això recordo.
Sí, i voldria saber veure per què un porc estigués al punt i fos profitós, quines característiques havia de reunir?
Pues la veritat, quan tallaven la cansalada, generalment tots tenien molta alegria quan veien que feia quatre dits d'amplada. Deien, ui, quin porc més preciós, volta, quatre dits. Quatre dits de cansalada, allò representava que hi ha una peça.
Un bon porc,
digues. Un bon porc, que sí.
Sí, sí. Bueno, doncs ara escoltarem una altra cançó, Una noche de septiembre.
Una
Laura, ens podria explicar què eren els greixons?
Pues els greixons eren una espècie de greix que el feien fondre amb una paguilla i al llarg que extreien els greixons era per omplir les olles del confitat, perquè es guardés més. I els greixons també els tiraven en les botifarres barrejats amb les de sang i amb les d'arròs.
I què se'n feia de l'aigua de la caldera on es bullien els bulls?
L'aigua de la caldera, que en deien brou bufat, doncs aquell en donaven a tots els veïns que desitjaven ho guardaven i aquell líquid que diguéssim que s'havia cuit totes les botifarres i el tall del perol, doncs tenia molta substància i en feien escudella. Llavors també hi havia l'obsequi dels familiars, tots els que contribuïen amb la matança, eh? Que per cert era molt maco, que era tot com una pinya, perquè generalment hi eren familiars, llavors se'ls feia un present. I se'ls donava una costella, una botifarra bona, llavors una botifarra negra, un tall de fetge i una mica de domillo. I allò era el present. Allò s'ho emportaven a casa seva i ho repartien com ells creien convenient.
Molt bé, doncs moltes gràcies,
I
Laura.
I en deien per... els tastets.
Sí.
Ai, no marxis, que no t'hem fet els tastets.
Sí, sí.
I el tastet era una mica d'aquestes cosetes que t'he nombrat.
Molt bé. I em sembla que per aquí ja podem acabar l'entrevista.
Molt bé.
Moltes gràcies, Laura.
Però ja ha sigut un plaer.
Bé, i ha estat una hora de programa, però si haguéssim volgut podrien haver estat hores i hores entrevistant a la senyora Laura Juncadella, perquè d'experiències en té moltes i de molt profitoses, amb les que ens podria deleitar. Abans d'acabar el programa tal com érem, caldria agrair la col·laboració de Joan Coromines Marmí, també conegut com el Joanet de Cal Pedregà, per haver-nos concedit gentilment diversos temes musicals. I ara sí, el quart programa de Tal com érem d'aquesta temporada acaba satisfactòriament, perquè hem pogut recórrer una mica més la història del passat i conèixer una mica més a fons com es vivia abans. Per aquest motiu, podem donar per acabat aquesta edició del nostre programa, en el que hem estat amb tots vostès, Elisabet López i la nostra convidada, ja Laura Juncadella. Esperem retrobar-nos de nou el diumenge que ve.